S'estreny el setge sobre Gaza, la franja ja no té llum i l'exèrcit israelià sembla a punt per a una incursió terrestre. Els combats no s'aturen i la xifra de víctimes va creixent als dos bàndols. Ja són més de 2.000. Hem entrevistat dues persones que reflecteixen fins a quin punt és difícil trobar una solució pacífica. Toni Florido és president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel.
Per ells, el seu objectiu és la destrucció d'Israel. Per tant, jo voldria saber que algú m'expliqués de quina manera es pot arribar a un acord amb qui et vol destruir.
I Salah Jamal, un escriptor palestí instal·lat a Catalunya, és la veu de la desesperança, fins i tot quan li preguntem si no tem una resposta brutal de l'exèrcit israelià a Gaza.
Això ho van calcular, suposo, perquè és que sense aquesta operació, l'estat d'Israel contínuament està reprimint els palestins. Contínuament, em diu un amic meu, és que sempre Palestina les té de perdre. I jo li vaig contestar, perdre què?
Avui ha quedat una mica més clar cap a on podria anar l'acord de claredat que impulsa el govern de Pere Aragonès. Els experts que l'assessoren posen damunt la taula des d'un referèndum en què puguin votar tots els espanyols, la reforma de la Constitució i així fins a 5 possibilitats per definir el futur de Catalunya. Les analitzarem. De tant en tant es fan avaluacions a l'alumnat de Catalunya i en català i castellà els d'avui en dia treuen els pitjors resultats en 10 anys.
Catalunya nit.
Sentirem Julio Manrique, el nou director d'un espai que s'estima, el Teatre Lliure.
Tinc una relació personal perquè he fet allà les meves primeres passes com a director a l'Espai Lliure, perquè hi vaig començar a treballar com a actor, perquè moltes de les coses importants per mi que m'han passat a la meva trajectòria han estat vinculades al Lliure.
I també passarà pel Catalunya Nit Berto Romero, que ha presentat la seva nova sèrie a Sitges.
Hoy les presento en exclusiva que probablemente sea el caso poltergeist más importante de la reciente historia de este país.
Són les 10 i 2 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Gaza s'ha quedat a les fosques. L'única central elèctrica de la franja ja no té carburant a causa del bloqueig total imposat per Israel i, per tant, ja no hi ha subministrament. Això complica encara més les coses per a una població que no pot sortir de la regió on continuen els bombardejos a l'espera d'una probable invasió militar terrestre. També hi ha hagut enfrontaments a Cisjordània, on viu la majoria de la població palestina. En paral·lel, diverses ciutats israelianes han passat aquesta tarda en alerta davant del llançament de més de projectils de Hamas. Això mentre es continuen descobrint detalls de les matances de dissabte. Els dos bàndols sumen ja més de 1.000 víctimes mortals cadascun. Comencem una nit més connectant en directe amb els nostres enviats especials a Israel, Vicent Mifsud, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Vicent, bona nit.
Bona nit. A Gaza, el càstig dels bombardejos israelians no dona treva i el setge té la franja gairebé sense menjar i productes bàsics. I a més, té 300.000 evacuats de les seues cases. L'ONU, que els dona acollida, ha denunciat la mort d'11 membres del seu personal a la franja en els bombardejos. Els atacs als palestins s'han escampat també a Cisjordània, com deies, on des de dissabte han mort 28 palestins a mans de les forces de seguretat o també de colons jueus, que avui han disparat contra un grup de palestins a la ciutat de Nablus. N'han matat 4 i almenys 5 han resultat ferits. Malgrat els bombardejos constants sobre la franja, Hamas ha disparat alguns coets des de Gaza contra ciutats com Beersheba, al sud d'Israel, on hem enregistrat justament aquest so quan tots hem hagut de córrer als refugis. 5 minuts després, quan ja havien sonat aquestes explosions sordes de coets interceptats, la ciutat ha recuperat la normalitat a l'espera de la nova alerta. Les alarmes també han sonat en moltes poblacions pròximes al Líban o Síria, però no han anat seguides d'atacs reals en aquest cas, cosa que també mostra la psicosi que viu Israel.
I per sumar forces en aquesta guerra, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha acordat avui crear un govern d'emergència amb una part de l'oposició.
Sí, el canvi de govern amb l'entrada de l'oposició fa endevinar més contundència encara a la represàlia israeliana contra la franja. Netanyahu incorpora Benny Gantz, el seu últim gran rival i líder de l'oposició centrista, que ja va ser ministre de Defensa amb ell mateix i cap major de l'exèrcit. La incorporació de Gantz frena de moment les crítiques a un executiu de dreta i extrema dreta molt qüestionat i el manté unit al voltant de la voluntat de castigar Gaza pels atacs de Hamas.
Hem sentit abans la vostra gravació d'aquesta sirena a la ciutat de Beersheba. Heu visitat també l'hospital. Quin panorama us hi heu trobat?
Sí, l'Hospital de Soroka de Beersheba, el centre sanitari més gran del sud d'Israel, ha atès més de 800 des de 2.600 ferits dels atacs de Hamas. Alguns no van sobreviure i encara n'hi ha més de 150 ingressats, una vintena en condicions crítiques. Aquest atac, sense precedents, ha deixat també un fort trauma col·lectiu en familiars i també personal mèdic, com ens explicava el doctor Amit Frankel.
Definitely. So the psychological support.
El suport psicològic és sobretot per a les famílies. Els donem suport, necessiten moltes explicacions, molta ajuda, però també hem de recordar el personal mèdic que treballa 24 hores i necessita suport emocional.
Desenes de voluntaris s'apleguen a l'hospital portant menjar, però també músics i fins i tot pallassos per alegrar els més menuts. Gent com Noah Kami amb el seu grup de música que actuen per a ferits i familiars diu que així també es curen ells.
Tothom vol sortir de casa i ajudar la gent, fer alguna cosa, si no ens tornaríem bojos.
De fet, el que hem comprovat és que l'hospital s'ha convertit també en un centre de reafirmació dels israelians.
Les 10 i 8, en directe un dia més des d'Israel, Vicent Mifsud, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Moltes gràcies i bona nit.
Bona nit.
I a nivell diplomàtic continuen els contactes i el degoteig de declaracions amb crides de signes diferents. Xavier Vilà.
Sí, el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, ha demanat que s'eviti l'extensió regional del conflicte i també ha demanat l'obertura immediata d'un corredor humanitari que es faria via Egipte.
Necessitem un accés humanitari ràpid i sense obstacles ara mateix. Agraeixo a Egipte el seu compromís constructiu per facilitar l'accés humanitari a través del pas de Rafah i posar l'aeroport del Arish disponible per a una assistència urgent.
En canvi, el president turc, Recep Tayyip Erdogan, ha dit que Israel no s'ha de comportar com un estat a la franja de Gaza.
Bombardejar assentaments civils i matar intencionadament civils, bloquejar vehicles que porten ajuda humanitària a la regió i a sobre presentar tot això com un assoliment. Això només pot ser la manera de fer d'una organització, no d'un estat.
I el rei de Jordània, país veí on viuen molts refugiats palestins, ha insistit que no hi haurà pau a la regió fins que no hi hagi un estat palestí independent.
Mentrestant, a Brussel·les, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha participat per primera vegada des de la invasió russa en una reunió de l'OTAN. Què ha dit Adrià Tardi?
Doncs ha comparat els atacs de Hamas amb l'agressió russa a Ucraïna i ha fet aquesta crida.
La meva recomanació als líders és que vagin a Israel i donin suport a la gent, només a la gent, no parlo de cap institució. Només donar suport a la gent que ha estat víctima d'atacs terroristes.
A la mateixa reunió, el secretari de Defensa nord-americà, Lloyd Austin, ha assegurat que l'ajuda proporcionada a Israel no ha de frustrar el suport a Ucraïna.
Totalment, podem fer les dues coses i farem les dues coses. Som la nació més forta del món i farem tot el que sigui necessari per ajudar els nostres aliats i socis.
I pel que fa a la Unió Europea, i en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, s'ha felicitat que els 27 acordessin mantenir l'ajuda europea a Palestina. Per Álvarez, cal diferenciar qui és qui en el costat palestí.
Hay una cosa que se llama Hamas, que es una organización terrorista. Sobre esto no hay matices, no hay excusas, no hay peros. Está la Autoridad Nacional Palestina, que ha sido un socio de la cooperación española y europea durante mucho tiempo, y después está el pueblo palestino, y no hay que confundir una organización terrorista con todo el pueblo palestino.
I ens acompanya a aquesta hora Salah Jamal, que va néixer a Nablus, a Cisjordània, té 72 anys, és metge, dermatòleg, historiador, professor, escriptor palestí, no acabaríem mai, i parlant d'escriptor, ens ha vingut amb un llibre que es diu Nakba, 48 relatos de vida i resistència en Palestina, que és escrit per ell amb il·lustracions de Miquel Ferreres. Bona nit, gràcies per acompanyar-nos.
Bona nit, és un plaer.
Vostè va sortir de Palestina per venir a estudiar aquí a Barcelona.
Sí, als 17 anys.
I ja no hi va poder tornar ben bé al lloc d'on
sí,
venia.
Sí, perquè per ells jo soc extraterrestre ja. Aquesta és la neteja ètnica subtil, que avui en dia no es fa amb camions, es fa amb aquestes maneres. Llavors jo sóc estranger per ells.
Nakba significa tragèdia.
Tragèdia.
La tragèdia és com, o Nakba, com en dieu, el que va passar l'any 48, no? L'ocupació, la formació de l'estat d'Israel, que per vosaltres és l'ocupació de les vostres terres.
I l'expulsió de la població, del 70-75% de la població.
El que s'està vivint ara també ho podríem descriure amb aquesta paraula, amb Nakba, tragèdia.
Exactament, exactament. Això és la història de la meva família, que és la família de tots els palestins.
Què va pensar vostè dissabte, quan va veure les imatges dels milicians de Hamas?
Des de fa 75 anys el poble palestí està patint incursions, assassinats, expropiació de terres, confiscació de terres dels camperols, tocs de queda, xicpons a tot arreu, amargar la vida dels palestins, i ja no parlem de l'aigua, etc. Llavors tot això s'està acumulant amb un odi, saps? Jo reconec, amb un odi i desesperança. Només aquest any, l'estat d'Israel va assassinar 236 persones, però la majoria d'aquestes 236 persones són civils, i això no apareix a la premsa. I l'estat d'Israel, amb l'últim govern que tenen ara, que és un govern fascista, doncs aquest govern anava amb més, exacerba més els ànims. I el que realment ha exacerbat més els ànims dels palestins, i sobretot els creients, és la profanació sistemàtica de l'explanada de les mesquites. I això ja no té... Això són línies vermelles. Afegint tot això amb la humiliació continuada, Hamas i les organitzacions pro drets humans van avisar contínuament que això és una olla de pressió i tard o d'hora això s'explotarà. I va explotar.
Et va sorprendre la manera com van actuar?
Em va sorprendre tot. Jo no m'ho creia, perquè jo cada dia em llevo a les 7, miro les notícies d'aquí, m'entens? I llavors em van sorprendre amb aquesta notícia. Llavors de seguida vaig posar a l'Al Jazeera i ho explicaven unes coses que jo no podia creure. Ni els més entesos de militars i d'experiments militars no s'ho podien creure, de que aquest país sofisticat que ven sistemes de seguretat a tot el món, es vanta de les seves tecnologies i es va demostrar que tot això no, fantotxe.
Pot costar car també les imatges que es van veure de cara a la imatge de Gaza, de Palestina en general, és a dir, perquè es va veure també com mataven a civils.
Mataven a civils, l'estat d'Israel des de fa 75 anys mata civils. Per què sempre ens pregunten a nosaltres i hem de ser nosaltres superiors, de moral superior, més que al botxí? El món occidental és farsant i hipòcrita.
Ara, suposo que era de preveure, però ja ho estem veient, La reacció d'Israel serà brutal.
Això ho van calcular, suposo, perquè és que sense aquesta operació, l'estat d'Israel contínuament està reprimint els palestins, contínuament. En un moment donat ahir, em diu un amic meu, és que sempre Palestina les té de perdre. I jo li vaig contestar, perdre què?
Avui al matí de Catalunya Ràdio hem pogut escoltar veus de persones que estan ara mateix a la franja de Gaza. M'agradaria que escoltés, per exemple, a Raji Surani, que és director del Centre Palestí pels Drets Humans a Gaza.
I lived all my life in this part of the world.
Tota la meva vida he viscut en aquesta part del món i el que està passant no té precedents. És una massacre contra la població civil. Ara Israel vol atacar per terra entrant amb l'exèrcit a Gaza. Es vessarà molta, molta sang.
Very, very bloody.
Què creu que pot passar ara? Què pot fer l'exèrcit israelí?
No sóc expert militar, però Netanyahu és un cadàver polític i pensa que amb una venjança tremenda, a matar 10 o 15.000 persones, pensa ell que se salvarà. I no entén de història, perquè Golda Meir va caure després de la guerra del 73, malgrat que no va perdre la guerra. Però l'opinió pública li diu, oye, tu ets el causant de l'operació o de l'èxit de l'operació de Hamas. El ministre de Defensa actual, que va ordenar el cercle total a Gaza...
I va parlar de tractar-los com animals?
Va dir que ni agua, ni luz, ni elementos, perquè estamos luchando contra animals.
Creus que pot sobreviure Palestina? Creu que pot sobreviure?
Ens van donar 30.000 cops. Aquest poble és molt terc i molt fort.
Hi ha hagut, si no m'equivoco, 4 guerres a Gaza ja, i no han resolt res.
I aquesta tampoc.
Què hauria de passar? Com s'ha de resoldre això? On està el futur?
Escolta'm, aquí n'hi ha solucions i de dades per la ONU. La ONU insta a l'estat d'Israel la retirada d'aquests territoris perquè són territoris ocupats il·legalment. I ahir s'hi formaria l'estat palestí. Sobre el 22%. Ja no parlo de la Palestina històrica. Jo no sóc maximalista. La solució la tenim. Aquell estat d'Israel té una bula no papal, sinó colonial, que li permet fer tot el que vol. Per què? Perquè és la nostra criatura. És el nostre grup davanter per protegir els nostres interessos i per crear, sobretot, una desestabilització i la zona.
I l'última. Vostè creu que tornarà a Palestina?
Mira, vaig anar a Jordània aquest estiu i vaig estar en una colina, a la frontera, només a mirar Cisjordània, perquè no podia entrar. No em deixaven entrar. Podem tenir seguretat si el poble palestí té esperança.
Salah Jamal, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a Catalunya Nit. Crec que ha quedat molt clar fins a quin punt arriba la desesperació de moltes persones a Palestina. Gràcies i bona nit.
Vinga, gràcies.
Avui, sempre que podem, ens agrada escoltar tots els punts de vista i per això saludem ara a Toni Florido, que és president de l'Associació Catalana dels Amics d'Israel. Bona nit.
Hola, bona nit.
Com el va sorprendre el que va passar dissabte?
Completament. Vull dir, de fet, encara estem sorpresos. Estem en una barreja d'estat de xoc i perplexitat, perquè sí que estem acostumats a episodis de violència, no és una cosa que sigui estranya per nosaltres, malauradament, però el nivell de violència que hem viscut aquest dissabte, a més en una data que era una festivitat jueva, i per tant estàvem en família fent una celebració, no només perquè era Shabbat, sinó perquè era Simchat Torah, que és una festivitat jueva important, i per tant doncs, la barreja de moment que havia de ser de felicitat i de retrobament amb els éssers estimats a l'angoixa de veure unes imatges i unes informacions cada cop més dramàtiques, doncs, bueno, va ser molt dur. I quan en principi ens pensàvem que era un episodi dels habituals en els que ens té acostumats Hamas, de que ens ataqui així doncs, d'un dia per l'altre, no? amb el llançament de coets i missils i projectils de morter, doncs aquesta vegada doncs, vam patir una acció terrorista en un format molt més greu, no? Com és la invasió, no? del territori, l'atac indiscriminat sobre tota mena de civils, ja siguin homes, dones, joves i nens, i civils indefensos. I en principi intentem mantenir la serenitat i el cap fred perquè ells voldrien, els terroristes, que perdéssim el cap. El que hem fet fins ara doncs, no ha servit per evitar el que ha passat, i jo entenc que les coses han canviat en tots els aspectes i també en aquest també hauran de canviar.
Des dels sectors pro-palestins expliquen que és el resultat, el que va passar dissabte, de molts anys d'ofegament, no? Ells diuen que enterren també civils dia sí i dia també, i que al final aquest ofegament acaba donant com a resultat aquest tipus d'accions.
A veure, si fos tal com diuen ells, veuríem crims de guerra cada dia, no? O sigui, en qualsevol situació, en qualsevol conflicte, en qualsevol guerra, el qui es considera víctima semblaria que estaria legitimat a cometre crims de guerra. Per tant, jo rebutjo completament aquesta vinculació. Qui comet crims de guerra és responsable d'això, d'aquesta barbaritat, i qui intenta legitimar-ho i justificar-ho mereix el rebuig moral i de tota mena.
Què li sembla la resposta plantejada pel govern israelià? Tenim a la franja de Gaza, podríem dir, sota setge ara mateix, bloquejada, sense llum, i sembla que es prepara una incursió terrestre. Creu que és la resposta correcta?
Jo sobre això he de dir diverses coses. La primera és que és curiós que ens hem passat anys que la gent criticava el setge, no?, el bloqueig de Gaza, i ara s'anuncia un bloqueig, i per tant, què estava passant fins ara? No hi havia bloqueig, ara hi ha un bloqueig sobre bloqueig. O sigui, hi ha una certa retòrica que avui en dia s'està veient com a que potser s'ha exagerat molt la gent que ha viscut d'emetre segons quins missatges, no? I el que no se li pot demanar a Israel és que no es defensi, i el primer que fa qualsevol país que es defensa és assegurar la seva frontera. Per altra banda, Gaza era autosuficient a nivell d'aigua i de llum, i si ara mateix no ho és perquè Hamas, el règim islamista de Hamas, que governa amb mà de ferro Gaza, va decidir que no necessitava això. Per altra banda, Gaza fa frontera amb Israel, però també amb Egipte. Mai se li demana a Egipte que per què no proveeix a Gaza d'aquests altres recursos. Sempre sembla que hagi de ser Israel qui està obligat a fer-ho. Recordem, Israel va marxar de Gaza el 2005.
A banda, per tant, però, dels serveis, en les imatges que veiem en una franja tan superpoblada com és la de Gaza, que cau un edifici perquè hi ha un bombardeig, allà és evident que estan morint civils que potser no tenen res a veure amb els milicians de Hamas que van fer l'atac de dissabte.
Les guerres, malauradament, són tràgiques. Jo no voldria que n'hi hagués cap. Però, per una banda, el tema de la densitat de població, a Barcelona tenim una densitat d'habitant metre quadrat superior a la de Gaza. I és cert que s'intenta evitar la mort de civils. Quan ataca un edifici, perquè allà considera que hi ha una infraestructura que s'ha de destruir perquè no tornin a atacar des d'allà a Israel, sempre s'avisa.
De guerres a Gaza ja n'hi ha hagut vàries i no han resolt el conflicte. Què hauria de passar perquè tot això s'acabés? És a dir, tan complicat és posar-se d'acord perquè hi hagi dos estats que convisquin pacíficament l'un al costat de l'altre?
Israel ha intentat sempre arribar a acords. De fet, va arribar a acords amb Egipte, va arribar a acords amb Jordània i ha intentat arribar a acords amb els palestins. I totes les iniciatives de pau que s'han fet han estat sempre, han comptat sempre amb el vistiplau israelià, però al final sempre els palestins han dit que no. I això que parlem dels suposadament moderats, com són els palestins de Fatah. Però clar, arriba un moment que la societat israeliana, que majoritàriament sempre ha estat a favor de la solució de dos estats, doncs ha arribat a, està arribant a un punt de pensar de que això no és possible. Si l'objectiu d'ells, que és el que ells estan explicant cada dia en les seves escoles, en els seus mitjans de comunicació, en la seva pròpia gent, és fer desaparèixer l'estat d'Israel, no sé per quin motiu tothom exigeix a Israel que es deixi aniquilar. I això no passarà. Estem decidits a no deixar-nos aniquilar.
Toni Florido, que era clara la seva postura, president de l'Associació Catalana dels Amics d'Israel, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí al Catalunya Nit.
Moltes gràcies a vosaltres.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
El govern ja té damunt la taula l'informe encarregat al grup d'experts sobre la proposta d'acord de claredat que permeti un referèndum d'autodeterminació pactat amb l'Estat. L'executiu l'analitzarà en una reunió extraordinària dilluns que ve. I per aclarir-nos-ho tot, Martí Ferrero, ja el tenim aquí. És un informe que dibuixa 5 possibles modalitats de referèndum.
Sí, Manel, i algunes de les quals plantegen la possibilitat que es voti el conjunt de l'Estat. Anem a pams i explicarem que el Consell d'Acadèmics, presidit pel politòleg Marc Sant Jaume, planteja una doble opció de referèndum només a Catalunya. Podria ser d'inici, és a dir, per saber les aspiracions dels catalans i engegar un procés de reforma constitucional que tingués en compte la independència o un nou encaix a l'Estat, o també podria ser de ratificació, és a dir, que els catalans referendessin a les urnes un acord polític previ entre les parts.
Al costat d'aquestes possibilitats, els experts plantegen opcions on també voti el conjunt dels ciutadans de l'Estat.
Sí, i la tipologia de referèndum seria la mateixa, és a dir, podria ser d'inici, on es preguntaria si s'està d'acord a convocar una consulta sobre la independència a Catalunya, o de ratificació d'un acord entre les parts sobre la independència o una nova acomodació de Catalunya en el marc estatal.
I encara ens queda una cinquena possibilitat.
Sí, la d'un referèndum doble. Un a Catalunya i un altre a Espanya per copsar les preferències respectives. Cal precisar que els experts es decanten perquè l'opció de la independència estigui present en tots els escenaris del referèndum i adverteixen que les opcions que tenen el conjunt de l'Estat com a demos, és a dir, com a cens electoral, són inusuals en el dret comparat perquè tenen el risc que els resultats d'Espanya actuïn com una mena de veto a les aspiracions dels catalans. A més, subratllen que la tipologia general i freqüent és la del referèndum només en el territori que es vol autodeterminar, amb pregunta clara i resposta binària de sí o no.
Sigui com sigui, dilluns, reunió extraordinària de govern per valorar l'informe.
Sí, i compareixença de Pere Aragonès per fer-ho personalment. Però el president ja ha anticipat la seva posició avui des de Bolonya. Benvingudes, diu, totes les propostes per arribar al referèndum, però la del govern continua sent el referèndum d'autodeterminació per votar sobre la independència.
El nostre objectiu és que es faci un referèndum sobre la independència de Catalunya i, per tant, que es pugui aplicar el resultat. I, en tot cas, doncs, a tots els estudis, dictàmens, propostes que puguin obrir vies en aquest sentit, doncs, seran benvingudes.
En canvi, el PSC ha tornat a marcar distàncies amb qualsevol modalitat de referèndum d'autodeterminació.
I avui, precisament, Pedro Sánchez ha sentit què vol Esquerra per votar la seva investidura. Ja sabeu que són imprescindibles perquè sigui possible. Sense republicans i sense Junts no podrà ser president. I ho ha sentit en estèreo, primer per boca d'Oriol Junqueras, amb qui ha parlat per telèfon, i després, aquest cop en persona, per boca del portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián. Madrid, Àngels Lafuente, comencem per les formes, que en política sempre són importants. Sánchez ha agafat el telèfon i ha trucat a Junqueras.
Sí, feia molt de temps que no tenien una conversa, almenys, que fos publicitada. L'última de la qual es té constància és de fa més de 4 anys, quan Oriol Junqueras li va dir a Sánchez «hem de parlar», en una sessió constitutiva d'un congrés que va durar ben poc. La falta d'un acord per la investidura va conduir a la repetició electoral. Podem dir que l'hemicicle va ser l'escenari d'un breu diàleg entre els dos líders, el republicà i el socialista. En tot cas, la trucada d'avui entre Sánchez i Junqueras ha marcat la trobada posterior amb el portaveu republicà. I també cal apuntar que Gabriel Rufián ha tret ferro al fet que la trucada hagi vingut des de la Moncloa. S'hauria de veure com un fet normal, ha dit el portaveu republicà, que ha acabat dient que avui és un bon dia.
Per tant, alguna cosa s'està movent. Una altra pregunta seria, què és el que s'han dit? Són les coses ja conegudes?
Doncs sí, mentre Sánchez insisteix a tancar un acord que, a més de garantir la investidura, també li permeti poder legislar els pròxims 4 anys sense patir, sense haver de negociar constantment amb els grups independentistes i sobiranistes per treure endavant lleis i iniciatives parlamentàries, des d'Esquerra els republicans no tenen pressa i posen sobre la taula les seves condicions. Amnistia, un compromís per explorar les vies per a un referèndum, solucionar el dèficit fiscal català i els problemes de Rodalies. I insisteixen que ara no és el moment de negociar ni pressupostos ni la legislatura, com ha assenyalat Gabriel Rufián.
Los votos de Esquerra Republicana se sudan. O sea, Esquerra Republicana está hablando y está negociando por la investidura, no por la legislatura.
Rufián reclama poder negociar sense fer soroll. Parlar menys, diu, i negociar més.
Moltíssimes gràcies. Bona nit, Àngels.
Adéu, bona nit.
Una de les exigències de l'independentisme és clara, l'amnistia per als implicats del procés, i ahir Sumar va presentar la seva proposta que ja vam explicar aquí al Catalunya Nit. Jaume Asens ha passat pel matí de Catalunya Ràdio i ha dit que una amnistia implica que l'independentisme renunciï a la via unilateral.
Allà on hi ha acord no hi ha unilateralitat. Un acord és incompatible amb la unilateralitat. I, per tant, entra en una dinàmica on s'obre una nova etapa. Tothom s'ha de corresponsabilitzar dels errors que s'han comès en el passat, i crec que un acord en bona mesura implica una voluntat de no repetir el passat.
Passen 2 minuts de 2:15 de la nit. Els resultats de català i castellà a les competències bàsiques dels alumnes de quart d'ESO no remunten i són els pitjors dels últims 10 anys. Són dades del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. La lectura positiva que en podríem fer és que se situen per sobre dels 70 punts, que és el llindar òptim pel Departament d'Educació. Cèlia Forment, repassem les notes.
En llengua catalana s'han obtingut 72,3 punts, 2 punts menys que l'any anterior. En llengua castellana els resultats han caigut 3 punts i mig, fins al 71,6. Els resultats d'anglès i matemàtiques són una mica més bons, tant a secundària com a primària. A secundària, per exemple, el nivell d'anglès ja és millor que abans de la pandèmia. El secretari de Transformació Educativa, Ignasi García Plata, admet que s'ha de posar el focus en la llengua i que on més s'ha de millorar és en la comprensió lectora i l'expressió escrita.
Tot i que hem aturat, diguem-ne, alguns aspectes, aquesta baixada que teníem en les competències, aquests resultats no són satisfactoris i, per tant, ara es fa necessari focalitzar molt justament en la llengua. Tant en la llengua oral i els usos, perquè una cosa està relacionada amb l'altra, com el que és la comprensió lectora.
Si en 10 anys les notes no han millorat, tenen previsió de quan podríem fer-ho?
Doncs no. De fet, el president del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, Carles Vega, lamenta que no saben quan es podran revertir els mals resultats.
Que l'efecte ha sigut tan crític en aquesta circumstància que la recuperació és molt més lenta del que preveien. Per tant, se'ns fa molt difícil ara mateix de poder estimar quin és el lapse de recuperació, més quan encara no tenim referents fora de Catalunya.
A primària, el nivell de català millora molt tímidament i el castellà també recula i baixa 2 punts. De fet, continua sent el pitjor resultat dels últims anys. A part d'això, també millora l'equitat perquè en els centres de més complexitat els resultats remunten més.
Doncs ara fem una petita pausa per la publicitat de menys de 2 minuts i quan tornem parlem de la polèmica que hi ha en la distribució de bolquers per a la gent gran.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo, nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Sempre.
Què dius, Lluís?
Maria, que sempre.
Lluís, no t'entenc. Sempre què?
Doncs que amb Lloguer Segur sempre cobraràs la renda del teu pis el dia 5 de cada mes.
I si l'inquilí no paga?
Sempre, Maria, sempre.
Doncs és així. A Lloguer Segur garantim el cobrament puntual de la renda el dia 5. Ahir, avui i sempre, Lloguer Segur.
Del 19 al 21 d'octubre torna la Catosfera a Girona.
Hi trobaràs les iniciatives més innovadores de l'espai digital català.
Intel·ligència artificial, podcast en directe, programari lliure, tendències digitals...
19, 20 i 21 d'octubre a Girona. L'entrada és gratuïta.
Inscriu-t'hi a catosfera.cat.
Si sents així el teu transistor, necessites un Renove.
Let's go. Arriba el gran Renove de MediaMarkt. Estalvia't fins a 100 euros per canviar de mòbil, 150 euros en un PC nou, 200 euros per actualitzar el portàtil i molt més. MediaMarkt.
La finestra indiscreta.
Finestrers, engorilats i engorilats a Sitges. On ens esperen exorcistes i pianistes.
No tengas miedo.
Ya nos conocemos.
I Àlex de la Iglesia, i Bayona, i Belén Rueda, i la gran guanyadora de Sant Sebastià, Jayone Camborda, i Ocorno, al ritme de Joe Hisaishi.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit, amb Àlex Borina.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Passen 6 minuts de 2:15 de la nit, la Societat Catalana de Geriatria no veu bé limitar la prescripció a 5 bolquers diaris per persona, 4 de dia i 1 a la nit, especialment per a les residències de gent gran. El canvi de protocol ho estableix així i si es passa d'aquesta xifra s'hauria de justificar. Montse Comelles, n'hem parlat amb el vocal de residències de la Societat Catalana de Geriatria.
En declaracions a Catalunya Ràdio, el doctor David Curtó demana sentit comú, aposta per una atenció mèdica personalitzada i lamenta que es posin xifres.
4 més 1, per tant 5 bolquers en el dia, podria ser que fos òptim per unes persones, però per unes altres no, doncs perquè tinguin una incontinència mixta o per lo que sigui. Per tant, això del cafè per tothom suposo que s'hauria d'explicar força bé.
Les residències de gent gran asseguren que de moment no han notat el canvi de criteri del Departament de Salut, tot i que ja tenen queixes d'algunes regions sanitàries. Els familiars alerten que aquesta mesura augmenta el risc d'infeccions d'orina i nafres, mentre que Salut assegura que si els metges ho consideren oportú, en poden receptar més.
Des que va començar la temporada del Catalunya Nit hem anat parlant de com la irrupció de la intel·ligència artificial posa en alerta sectors que veuen com la seva feina pot acabar canviant. El món dels jutjats no és una excepció a aquests canvis i això preocupa els experts. Asseguren que si no es prenen mesures aviat, en un judici no serà estrany que s'hi presentin proves falses, com ara fotografies o documents fets amb intel·ligència artificial. Oriol Pujadó, només hi ha riscos o també s'hi poden trobar beneficis en l'ús d'aquesta tecnologia, no, si parlem del món judicial?
Exacte. Com en tot, Manel, podem dir que l'ús de la intel·ligència artificial pot ajudar a agilitzar alguns tràmits que es fan en processos als tribunals. Ho ha explicat, per exemple, Maria Panyacova, secretària coordinadora dels lletrats de l'administració a la demarcació de Barcelona.
Es podrien fer les actuacions automatitzades de procediments model. Després es podria fer també que surtin alertes, això sí que seria molt positiu. Això estalviaria suspensions. I després hi ha les actuacions assistides al jutge, jutgessa, lletrat, lletrada, fiscals.
Ara bé, com dèiem, també hi ha riscos, molts riscos, com ara fer front a la creació de proves falses. Marc Duran és expert en transformació digital.
Són els que han de ser entrenades i que al final la seva eficiència, eficàcia, doncs almenys inicialment no serà completa. I per tant poden haver-hi casos de proves falses.
Recentment explicàvem que Europa ja està començant a regular el tema i previsiblement a principis de l'any que ve ja hi haurà una legislació activa, però aquí el departament s'està posant ja en marxa?
Sí, si més no és el que ha dit Dora Tellado, directora general de Modernització del Departament de Justícia, ha assegurat aquesta tarda en declaracions a Catalunya Informació que hi veu més pros que contres a l'ús de la intel·ligència artificial en el sector judicial.
Les hem d'entendre com eines de suport per facilitar a l'administració de justícia la resolució dels assumptes. Pensem que anualment entren a la justícia 1 milió d'assumptes aquí a Catalunya. Necessitem eines que col·laborin amb el personal de l'administració de justícia per a fer tràmit molt més àgil. És clar, sempre hi ha riscos, però precisament perquè hi ha riscos necessitem conèixer aquestes eines.
De totes les veus amb qui hem parlat, totes coincideixen a dir que la intel·ligència artificial no podrà suplantar mai cap dels professionals que intervenen en el món de la justícia.
Gràcies, Oriol. El túnel de l'Illa, construït entre l'Alt Camp i la Conca de Barberà, entrarà en funcionament el 23 23 d'octubre. La posada en servei d'aquest tram de la 27 ha acumulat molts anys de retard. Millorarà molt la connexió de la Costa Daurada i el port de Tarragona amb Lleida i l'Aragó. Tarragona, Ricard Boigas.
Estem parlant d'un tram de 5 quilòmetres que ha costat 140 milions d'euros i 15 anys des que van començar els treballs. Les obres van estar 9 anys aturades per falta de pressupost. El túnel de l'Illa és clau en el traçat de l'A27 projectada per connectar el transport de mercaderies del port de Tarragona amb l'interior, però també pels turistes que arriben a la Costa Daurada des de Lleida, l'Aragó, Navarra i el País Basc. L'obertura del túnel, anunciat avui per la ministra de Transports en funcions, Raquel Sánchez, el dia 23 d'octubre, reduirà el trajecte entre Tarragona i Lleida uns 15 minuts. Ara queda pendent solucionar una altra cosa, l'enllaç d'aquest tram de l'A27 fins a l'accés a l'AP2 a Montblanc. Pot tardar uns 3 anys. El seu alcalde, Oriol Pellissó, diu que és necessari per evitar que la connexió del nou tram de l'A27 amb la Nacional 240 i la C14 es converteixi en un embut.
La nostra lluita, la nostra guerra, la nostra reivindicació continua fins a tenir l'enllaç fet i que els veïns de l'illa es cobrin les indemnitzacions que encara els hi falten per pagar degut a les esquerdes que es van produir amb les voladures i totes les obres del túnel.
Cal tenir present que a la pedania de l'illa hi ha 90 cases afectades per les esquerdes. Els seus propietaris encara esperen cobrar unes indemnitzacions que superen els 600.000 euros.
Les 10:41, poc moviment ara mateix en aquesta operació sortida del Pilar, amb accidents que han complicat el trànsit, això sí, durant el dia. Només el 38% dels vehicles previstos han abandonat l'àrea metropolitana. A veure què passa demà. Si ens esteu escoltant des d'un cotxe, prudència, però que sapigueu que m'agrada molt imaginar-me que hi ha gent que ens escolta mentre viatja. I precisament demà comencen uns talls per obres a la línia R3 de Rodalies, la que va a Vic i Puigcerdà. Carme Montero, es tracta d'un talls que en els dies laborables afectaran la mobilitat de més de 12.000 persones.
Sí, i que a més duraran 3 mesos. A partir de demà, la línia quedarà tallada en un tram de 18 quilòmetres entre Mollet, Santa Rosa i la Garriga. A partir del novembre serà entre Parets i la Garriga i per les persones que no podran agafar aquest tren han d'estar molt atents a aquesta informació perquè s'han establert un dispositiu per carretera amb 3 possibilitats.
Doncs va, endrecem les. Primera,
de dilluns a divendres en hora punta, això va de 6 a 9 del matí i de 4 de la tarda, 9 del vespre, hi haurà autobusos directes des de Centelles i des de la Garriga fins a la Sagrera Meridiana i en sentit contrari.
Segona.
De Centelles també sortiran autobusos fins a Mollet o fins a Parets, segons fins on arribi el tall, i a l'inrevés.
I la tercera?
Aquests mateixos autobusos que faran el tram tallat, però fent parades intermèdies. Una altra opció per als usuaris afectats, per exemple, de Granollers o les Franqueses, serà anar a buscar una altra línia de Rodalies, la R2 Nord.
Per aquests recorreguts no són una opció, però també hem d'estar pendents dels avions.
Sobretot la persona que hagi de viatjar aquests dies festius, perquè el trànsit aeri europeu es veurà afectat a partir de demà i fins dissabte per la vaga convocada pels controladors francesos. L'operador aeri espanyol Enaire ha advertit que està previst que les aturades tinguin repercussió als espais aeris de Barcelona, Madrid, Palma i València. Per tant, es recomana als passatgers que consultin l'estat del seu vol a la seva companyia.
Moltes gràcies, Carme.
A tu.
Catalunya nit.
Era un dels noms que sonaven i finalment s'ha confirmat. Julio Manrique serà el nou director del Teatre Lliure a partir de l'1 de febrer del 2024, que és quan s'acaba el mandat de Juan Carlos Martel. Marta Vives, bona nit.
La maquinària per convocar el concurs públic es va activar de nou el mes d'abril, quan Martel va anunciar que no prorrogaria el seu mandat 4 anys més, com preveu la normativa del Lliure. La candidatura guanyadora ha estat escollida pel ple del patronat entre les 11 que s'hi havien presentat i n'han valorat la destacada experiència professional de Julio Manrique, tant en el món de les arts escèniques com en la creació de nous projectes artístics. De fet, Manrique és actor, director i fundador de la companyia La Brutal amb David Selves. A més, va ser director artístic del Teatre Romea i la seva vinculació amb el Lliure ve de llarg. Així ho ha explicat al Catalunya Migdia.
M'estimo el Lliure, molt. Tinc una relació personal, no?, a banda de que com a professional d'aquest ofici i un teatre de referència, crec que per tots els que ens dediquem al teatre a Catalunya i fora de Catalunya també. Tinc una relació personal perquè he fet allà les meves primeres passes
com a director a l'Espai Lliure, perquè hi vaig començar a treballar com a actor, perquè moltes de les coses importants per mi que m'han passat a la meva trajectòria han estat vinculades al lliure.
De moment té clar quin és el seu objectiu.
Amb ganes que el teatre i l'art ocupi el centre del lliure. Sobretot amb això. I m'agradaria que fos realment un teatre d'art per a tothom.
Precisament la setmana que ve Julio Manrique estrena a la Villarroel Love, Love, Love i també tenia previst començar els assajos d'un Macbeth al lliure. S'haurà de veure a partir d'ara com compagina el càrrec amb la seva carrera artística com a director i actor.
I de l'alegria de Julio Manrique, la satisfacció dels organitzadors de la 56a edició del Festival de Cinema de Sitges, que ja és de rècord. I això que es venia d'una edició del 2022 en què també s'havien batut les xifres més altes d'entrades venudes. Avui s'hi ha presentat la nova sèrie, per cert, de Berto Romero, El Otro Lado, un exemple de funambulisme entre comèdia i terror. Enviat especial a Sitges, Marc Garriga.
Bona nit. A hores d'ara s'han venut un 13% més d'entrades que en tota l'edició del 2022. La xifra s'acosta a les 79.000 i Àngel Sala, el seu director, creu que el festival no té sostre i que, per tant, caldrà aviat construir un nou auditori que, en aquest cas, hauria de ser municipal. Fa anys que el reclama, de fet. Pel que fa a Berto Romero, et puc assegurar que aconsegueix un equilibri perfecte entre una història clàssica de fantasmes i una comèdia naturalista sobre un periodista expert en efectes paranormals, interpretat per mateix, i Andreu Bonafuente, que és el seu mentor, un joc de miralls que resulta molt divertit.
Em feia gràcia que amb aquesta figura del mentor, però que és una ombra que t'acompanya tota la vida i un pes, m'agradava que l'espectador pogués pensar, home, doncs potser el Berto ho pensa l'Andreu. De fet, la sèrie és la constatació que no és així, perquè d'alguna manera aquí el jefe era jo i ell venia al meu territori, però em semblava molt divertit plantejar-ho així.
El repartiment el complementa Eva Ugarte, María Boto y Nacho Vigalondo. Está dirigida por Alberto de Toro y Javier Ruiz Caldera y se estrenará el 23 de noviembre a Movistar Plus.
Está ocurriendo en este preciso instante. Hoy les presento en exclusiva el que probablemente sea el caso poltergeist más importante de la reciente historia de este país. El equipo del otro lado fue capaz de...
La coreògrafa i ballarina italiana Cristiana Morganti ha tornat avui al Temporada Alta amb Jessica en mi, un monòleg autobiogràfic on se sincera sobre la seva evolució artística des que va deixar la prestigiosa companyia de dansa de Pina Bausch, on va treballar 18 anys. Sal Maria Rovira.
Cristiana Morganti es torna a despullar interiorment davant el públic avui el de la sala al Canal de Sal, amb un monòleg irònic i intel·ligent en què conversa amb el seu alter ego artístic sobre la recerca de l'essència pròpia com a ballarina. Cada funció, segons Morganti, és un viatge introspectiu molt preuat.
Qualcosa molto vicino a me e ogni volta che lo faccio...
És molt proper a mi, cada vegada que el faig sento que és com un viatge, allò que li agrada a un artista, fer un viatge, un recorregut que comença i acaba i passa alguna cosa dins teu, i això és sempre així, com un viatge.
És sempre, anche oggi, un viatge.
És un solo ballat i parlat on es desdobla com a persona i com a artista, una autoentrevista en què s'interpel·la sobre el pas del temps i sobre com aquest incideix en la seva manera de concebre i practicar la dansa.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Els matins del cap de setmana, el suplement...
Temperatura mullerussa, Jofre Genuer.
Bon dia, ara mateix tenen 13 graus, un menys que ahir.
T'estàs quedant afònic, Jofre?
Sí, hem començat el dia una mica
amb afonia, però cada connexió pateixo més. Si vols que vingui a fer el temps aquest migdia al Tena, m'avises, eh?
Val, vine.
D'acord. Te'n posaran els collals que et posen a tu o no?
Encara no, collals, aquesta època, què dius?
És que hi ha aire condicionat, que jo sé que al Pallissé li va l'aire condicionat que dona gust.
Sí, però tant com per anar amb collal, crec que no, vaja, jo no.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Va, mullerussa i què
però
més?
Jo vull veure't amb collal, eh? O sigui, vine, eh?
Vinc.
Val.
Blancs, negres, rosats, escumosos... Saps quins són els millors vins de Catalunya? Consulta els guanyadors dels Premis Vinari al diari badaví.cat.
Ets del 90% de la població catalana preocupada per la pobresa, les guerres, l'emergència climàtica o l'augment de l'extrema dreta i les vulneracions de drets humans a casa nostra i al món? La FEDE.cat són més de 120 entitats agrupades per abordar els reptes globals amb una mirada local. Entra a la FEDE.cat i suma't a la lluita per la justícia global.
de dia s'entén que hi hagi gent que acabi ben saturada i que quan arribi la nit algú els digui...
Tranqui, noi, vas massa ràpid. Tranqui, noi.
Canviar de ritme i trobar-s'hi bé. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants 3.0. Un programa... Tranqui.
Sí.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
10 minuts per arribar a les 11. Hem explicat moltes coses, també n'hi ha moltes, com cada dia, que no ens hi caben. I, per exemple, avui no ens hi cabia l'escaleta que la Fira Culinària de Sant Sebastià Gastronòmica organitza des de fa 6 anys un concurs que busca l'excel·lència en un dels plats més populars de la cuina domèstica i també a bars i restaurants, que és l'ensaladilla. Aquest any l'ha guanyat el restaurant La Vinya de Henao, de Bilbao, que s'ha imposat a una desena de restaurants. Entre els finalistes, dos de catalans que ens han explicat els secrets d'aquesta etapa.
Doncs sí, són els xefs Àlex López i Andreu Ruiz, que s'han presentat al concurs amb les receptes d'ensalada russa que triomfen al Tangana barceloní i a la Russeria de Cunit, respectivament. I aquests, ens han confessat, són els seus tocs personals.
És un plat popular basat en patates, verdures, ous, tonyina, olives, que el seu fil conductor seria la maionesa, que és el que pot arribar a fer-lo una mica més especial, i és part del nostre fet diferencial.
L'ensaladilla que ara és tradicional porta doncs, la patata i la pastanaga. L'única diferència és que la nostra no porta ni patata ni pastanaga.
Fixa't que hi ha un cert secretisme, eh? Sí. No ens diu quin és el toc de la maionesa.
Fórmula secreta, sí,
sí. Ni què substitueix la patata, l'altra. Ara bé, si en volem fer a casa, aquestes són les seves recomanacions.
Tornar als inicis de lo que era una ensaladilla, com ha sigut tota la vida. Una bona patata, bona pastanaga, ous, tonyina de qualitat, i al final fer una maionesa ben feta.
Necessitem una molt bona matèria prima. Si parlem de la tradicional, la cocció tant de la patata com de la pastanaga ha de ser justa perquè quedi cremosa, sense que arribi a desfer-se. I una de les coses més importants és el punt de sal.
La primera edició del concurs, l'any 2018, ja la va guanyar una altra ensaladilla cèlebre, la del Tapas 24 de Barcelona.
Gràcies, Òscar. Coincidint amb l'augment de casos de ciberatacs i de robatoris de dades bancàries, avui en David Guzmán ens vol parlar d'identitat.
Fa una setmana vaig comprar una prestatgeria per internet. És una d'aquelles peces giratòries que pots posar en un racó i et solucionen amb una certa gràcia un problema d'espai. Però la meva prestatgeria no ha arribat, ni arribarà. És possible que ni existeixi. Bàsicament perquè és un frau i jo hi vaig caure. Em van robar el número de targeta. Ahir em va arribar la confirmació d'una altra compra, d'unes ulleres que no he comprat mai, i avui la d'uns altaveus inalàmbrics. He trucat al banc per explicar el cas i m'han dit que les dues compres són correctes. I llavors m'he deixat de preocupar, perquè el problema no s'explica amb la ciberdelinqüència, sinó amb la literatura. Si la recordeu, a la història del doctor Henry Jekyll, el protagonista mai era conscient l'endemà al matí de les atrocitats que havia comès durant la nit, perquè durant la nit no era exactament Jekyll, sinó el seu alter ego fosc. Després de la conversa amb el banc he vist molt clar que les ulleres i els altaveus no els he comprat jo, sinó el meu Hyde. Hi ha una dialèctica de la identitat on el bé i el mal conviuen amb una harmonia sorprenent. Clar que si ens deixen triar, tots podríem ser Obi-Wan Kenobi, però hi ha un petit Darth Vader que lluita per sortir. Per tant, el meu Hyde, que compra coses quan no en soc conscient, només li vull dir que d'altaveu ja en tinc, que d'ulleres no en gasto i que d'ara en endavant, i per ser pràctics, deixaré un paperet a la butxaca dels pantalons que compartim amb una llista de la compra que, com a mínim, ens sigui útil a tots dos.
Hem anat sumant paraules, esperem haver-les pronunciat correctament, i a fer-ho ens hi ajuda sempre el Departament d'Assessorament Lingüístic. Avui amb quina paraula ens vols il·lustrar?
Doncs mira, avui no et porto una paraula concreta. Sempre
veus?
Expliquem casos de paraules o expressions incorrectes, usos sí. abusius, més formals o informals, o que tenen diferents excepcions segons el context. Però tot sovint la feina del Departament d'Assessorament Lingüístic va més enllà de la correcció i hem d'estar també pendents de les ambigüitats.
Doncs desambiguem, podria dir-ho així? Doncs vinga, desambiguem.
Doncs mira, hi ha hagut un cas que ha generat confusió, un assassinat en què l'arma del crim que es va fer servir va ser una pota de cabra.
És veritat. Ahir mateix jo vaig fer servir l'expressió i em costava saber
sí,
si ho feia bé o no.
Sí, hi va haver una mica d'embolic.
Sí.
Doncs perquè una pota de cabra, més enllà de ser la pota de l'animal, també és el nom d'una eina, eh? Sí. Una palanca de ferro corbada per l'extrem, amb dues puntes aplanades i separades, que recorden això, la paulla d'una cabra. Què passa? Que en un primer moment vam deixar pota de cabra, perquè no hem de menys tenir la capacitat de comprensió de l'audiència, eh? Però quan hem vist que fins i tot la redacció hi havia qui trobava que era ambigu, doncs hem decidit canviar-ho per palanca de ferro, que és menys acurat, però més entenedor.
Sí, que ningú es pensi que vam fer servir una pota d'un animal per executar el crim. Molt bé, doncs ens ha quedat molt clar. Demà tenim aquí relax. Demà passat.
Molt bé, bona
gràcies.
Nit.
Bona nit. I aquest és el tempo del temps. Avui, amb una primera actuació aquí al Catalunya Nit d'Enric Agut. Molt bona nit, per què has escollit aquesta cançó i quin temps farà demà?
Hola, bona nit. Doncs mira, he triat aquesta cançó In the Mood de Glenn Miller Orchestra pel canvi de temps que s'apropa i que em posa in the mood.
Ah, veus?
Després de, sí, sí. Després de 20 dies de gairebé sense pluja i de també gairebé 20 dies amb temperatures que en algun lloc o altre a Catalunya arribem als 30 o superem els 30 graus. Llavors, el pont del Pilar el dividim en dues parts, aquest dijous i divendres, sol i calor de dia, de nit fresca, i dissabte passarà un front a la tarda, podria portar algun ruixat molt dispers, tampoc estem parlant de grans quantitats, però podria ploure en alguns indrets i començarà a baixar la temperatura. Diumenge baixarà una mica més i no ve fred, però sí que tindrem valors que s'aproparan al que tocaria. Si aquests dies estem parlant de màximes de 25 a 30, diumenge en general, tot i que sempre hi ha excepcions, les màximes es moran entre els 20 i els 25 graus.
In the Mood amb Enric Agut. Moltíssimes gràcies i bona nit.
Bona nit.
I Indemut també per arribar al tram final del programa. Queden poc més de 3 minuts perquè siguin les 11 de la nit. El piano de Clara Peia i la veu d'Enrio ens acompanyen aquesta setmana per desitjar-vos bona nit. Però, com sempre, nosaltres no volem tenir l'última paraula. Us la cedim. Més enllà de tot el que us hem explicat, segur que hi ha persones per a qui avui només ha passat una cosa, una notícia que no hem dit nosaltres. Avui és dia d'operació sortida, però mentre molts marxeu, n'hi ha d'altres que tornen. Ens fixem, en concret, en una parella. Tornen entusiasmats.
Hola, hola! Som el Guillem i la Maria, de Gironella i de Prats de Lluçanès, i avui estem contents perquè acaben 3 setmanes d'experiències inolvidables per a Europa.
Hem passat una lluna de mel molt agradable, vam fer un casament molt bèstia i després hem fet 3 setmanetes amb la furgoneta per a Europa. Hem viatjat per Bèlgica, Holanda i Alemanya, i ara ja se'ns acaba, però estem molt contents. Bona nit! I l'equilibri és permanent.
Demà ens tindreu aquí, però en un format i un horari diferents. Passem del Catalunya Nit al Catalunya Vespre, a les 7. I tant de bo que demà l'escoltis amb la companyia que vulguis, com el Guillem i la Maria, que tornaven de la lluna de mel. D'això va la cançó que estem sentint, Ni al mar.
Hola, sóc la Clara Peia, i la cançó Ni al mar és un homenatge a molt a la gent que estimo, perquè un dels meus llocs preferits del món és el mar, i em sembla que és un lloc on s'aboca tot, la inspiració i el record, i un lloc molt profund, però sense la meva gent al mar, ni al mar. És això el que vol dir la cançó.